Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que passen de les 11, en els propers minuts del matí a Ràdio Estel volem parlar amb Magda Campins, investigadora del grup d'Epidemiologia i Salut Pública de la Vall d'Hebron, Institut de Recerca i presidenta també, recordem-ho, del Comitè Científic Assessor de la Covid. Clar, venim d'un dels caps de setmana molt probablement amb més acumulació de gent al carrer, i de fet fa unes setmanes tornàvem de Setmana Santa. A tot això se li suma que la setmana passada concretament doncs, li vam dir adeu a les mascaretes. En aquest sentit, el conseller de Salut Josep Maria Argimon destacava fa uns dies que amb aquesta retirada de les mascaretes s'obre una nova etapa basada en el sentit comú i el respecte. Bon dia, doctora Campins.
Hola, molt bon dia.
Doctora, vostè creu que n'hi ha prou amb el respecte i el sentit comú que apel·lava el doctor Argimon en aquesta nova etapa?
Bé, jo crec que el sentit comú i el respecte sobretot és cap a les persones vulnerables i això és algo que hem de tenir molt clar. En aquests moments és cert que estem en una situació epidemiològica bona, diríem, des del punt de vista de que tenim una incidència encara alta, circula molt el virus, però afortunadament amb aquesta variant Omicron els casos són més lleus, tenim una població a nivell de Catalunya molt vacunada, en la sisena onada hi van haver-hi doncs, molts casos i per tant també hi ha moltes persones que tenen immunitat natural, però clar, aquesta immunitat es va perdent en el temps i ara ja estem veient un increment petit, però un increment d'ingressos, no? Les UCIs. Les UCIs estan baixant encara, però a nivell de les plantes d'hospitalització, en aquestes dues darreres setmanes s'està produint un increment petit, com deia, però d'ingressos. I aquests ingressos, sobretot, és en persones grans, persones més grans de 65, 70 anys. I aquí és on apel·lava el conseller Argimon, i jo ho recordo totalment, no? Molta responsabilitat, molt sentit comú, sobretot quan estiguem amb persones d'aquests grups d'edat, no? Amb persones amb aquests grups d'edat, ells han de portar mascareta. Quan estan amb interiors, on hi ha moltes persones. I nosaltres, quan estem amb persones també d'aquests grups d'edat, també per precaució i per protegir-los hem de portar mascareta.
Per tant, doctora Campins, estem parlant dels majors de 60 anys, aproximadament?
A partir dels 60 anys, l'edat per se ja és un factor de risc, no? O sigui, una persona més gran de 60 anys, encara que no tingui patologies de base, no estigui immunodeprimit, aquesta persona, si està vacunat, el seu risc de malaltia greu és baix, però si no està vacunat el seu risc és alt. Per tant, jo diria que a partir dels 60 anys s'ha de ser més prudent. I sobretot, les persones que tenen més de 60 anys i que a més tenen alguna patologia de base.
Doctora Campins, clar, és que jo no estava pensant, tenim tantes ganes d'acabar, com a periodistes, com a persones, i dir la pandèmia ja ha acabat, i més vostès, no?, des del sistema sanitari, però, que, no?, m'imagino. Clar, què és el que cal per determinar que la pandèmia ja ha acabat? Perquè ara ja gairebé han caigut totes les restriccions, no sé si m'explico.
És que han caigut totes les restriccions, això és cert, no? I potser, aviam, des d'un punt de vista psicològic i mental, perquè és cert que hi ha una fatiga pandèmica tot arreu, no només els sanitaris, sinó tota la població, no? I per tant, cal tornar a aquesta normalitat. Però, esclar, sense perdre de vista que la pandèmia no s'ha acabat, o sigui, que hagin caigut totes les restriccions no és sinònim de que la pandèmia s'ha acabat, no, en absolut. El virus hi és, i el virus circula, i el virus circularà, i probablement sempre és un virus que es quedarà entre nosaltres, igual que tenim el virus de la grip, igual que tenim el virus respiratori sincitial que afecta sobretot els nens. Tots aquests virus són virus estacionals que tenim cada any. La Covid encara no és estacional, potser en el futur ho serà, però hem d'entendre que és un virus que estarà amb nosaltres i, per tant, la pandèmia no s'ha acabat. Tant de bo es comparteixin gestacional i durant algunes èpoques de l'any, doncs l'hivern sobretot, no?, que és quan circulen els virus respiratoris, tinguem un pic, però la resta de l'any estiguem més o menys bé. Això és el que pensem que a la llarga pot passar, però en aquests moments encara no és així. I per tant, bueno, les persones joves en aquests moments amb Omicron estan, si agafen la Covid, i tots ara tornem a conèixer persones que tenen Covid, no?
Totalment,
encara
sí.
Que les dades ara no es calculen de la mateixa manera, perquè ara hem deixat de fer proves diagnòstiques de Covid a persones joves i sense factors de risc, i per tant ara no podem veure les dades de cara a mirar si puja o no baixa la incidència. No? Ho hem de mirar en persones grans, en persones de més de 60, que allà sí que els estem fent proves diagnòstiques i estem veient que hi ha un discret augment, i hem de mirar les hospitalitzacions. I amb les hospitalitzacions també estem veient que hi ha un discret augment en aquestes persones d'aquests grups d'edat. I tot això ens diu que el virus segueix estant entre nosaltres i que, per tant, hem de ser prudents. Vull dir, podem fer vida normal, però sobretot ser prudents en aquella situació en què estem en persones grans o en persones que tenen factors de risc.
Doctora Campins, encara és alt el percentatge de persones no vacunades que es troben a les UCIs?
Bueno, a les UCIs, ara la veritat és que tenim molt poques persones a les UCIs. A nivell de Catalunya em sembla que les darreres dades que jo mirava només hi ha 33 persones a crítics, i és una xifra que va baixant cada dia. Però la meitat d'aquestes persones són persones no vacunades.
Per cert, que no li he preguntat, com va viure aquest Sant Jordi al carrer?
Bé, a veure, el vaig viure, bueno, com l'hem viscut tots, no?, molt remullat, però bueno, intentant gaudir del Sant Jordi, no? La veritat és que, bueno, m'he mogut més pel meu barri, on no hi havia pues, tantes, jo visc a Sarrià, i per tant, pues, on allà no hi havia tantes aglomeracions de persones, no? Però, bueno, els ratos que deixava de ploure, pues sí, sortia, pues m'anava a mirar llibres, vam baixar al centre també, no? Però la veritat és que vam baixar a migdia, no? A quarts de quatre, que vam pensar que era una hora en què pues, probablement la majoria de gent estaria dinant i no hi hauria tanta aglomeració de persones, però bueno, la veritat és que el vaig gaudir. Feia dos anys que no el gaudíem i el vaig gaudir molt, sí. M'hagués agradat que hagués fet més bon temps.
Això sí, però, bueno, no? Que hagués caigut potser en diumenge, no? El dia fantàstic que van tenir ahir, o avui mateix, doctora, però en tot cas...
Ja mai ho dèiem, hagués pogut ser totalment al revés, no? Però bueno, si més no en teníem tantes ganes que tots el vam disfrutar, sí.
Però tot i així li van sorprendre les imatges que potser ens ha deixat aquest Sant Jordi. Jo no sé si nosaltres des de Ràdio Estel també el vam poder viure, vam tenir la gran sort de viure-ho des del carrer, vam poder-ho explicar, i hi havia poca gent amb mascareta.
Molt poca, sí. Molt poca gent amb mascareta, però bueno, però és que això jo crec que ho vam veure per Sant Jordi, però és que també ho vam veure per Setmana Santa. Bueno, potser no tant aquí, perquè aquí doncs, no és tanta tradició fer les professons de Setmana Santa, però ho vèiem, jo vaig veure les imatges a televisió, no?, de les professons a Sevilla i tal, és que poquíssima gent portava mascareta i hi havia unes aglomeracions tremendes, sí, però és que jo crec que això era previsible, a mi no em sorprèn. El que em sorprèn és quan veig persones grans que van sense mascareta. Això sí, això em fa... Em fa patir molt, perquè penso, encara que estigui aquesta persona a l'aire lliure, però si és una persona que té 70 anys, és una persona vulnerable, i amb aquestes aglomeracions aquesta persona té un risc de, i encara que estigui vacunada, té risc d'agafar la Covid i d'hospitalitzar, no? I per això aquestes persones sí que em fan patir. Per això sempre vaig donar el missatge, no?, de les persones més grans de 60 anys o els més joves, si tenen factors de risc, no?, quan estan en llocs en què hi ha molta gent, encara que siguin llocs exteriors, que no costa res posar-se la mascareta. Vull dir, l'hem portat dos anys, ja no ve d'uns mesos més, i realment la protecció que dona la mascareta és una protecció elevada.
Doctora, jo entenc que la bola de vidre no la tenen, ja ens agradaria, no? Però, clar, ens agradaria preguntar-li com es comporta ara mateix el virus, i si pot el virus mutar-se en una variant encara més forta de les que hem patit.
Sí, aquesta és una de les possibilitats, no? I per tant s'ha d'estar molt amatents i fer molta seqüenciació, no? Per veure realment l'aparició d'aquestes noves variants, no? De moment el que s'ha vist és que les variants que han anat apareixent, que són subvariants de l'Omicron, no? El que s'ha vist és que són igual o potser una mica més transmissibles encara que l'Omicron original, la BA1, però que no són més greus, no? I aquesta és la gran sort que hem tingut, no? A pesar de la gran transmissibilitat de la variant Omicron, el fet de que sigui més lleu i que ens hagi agafat molt vacunats, això pues, ha fet que aquesta sisena onada no tingués unes conseqüències realment fatídiques, no? O sigui que tant de bo puguem seguir molt temps amb aquesta variant i que les properes que vinguin siguin de les mateixes característiques. Ara bé, sempre hem de tenir en l'horitzó pensant en la possibilitat de que vingui, sorgeixi una nova variant i que aquesta nova variant escapi més a l'efecte de les vacunes o sigui més patogènica, no? I aquest és bueno, el gran problema que podríem tenir. Per això és molt important que s'avanci en la vacunació en els països pobres, en els països en vies de desenvolupament, perquè allà circula molt més el virus. I, per exemple, a Xina, no? En aquests moments ens preocupa molt, perquè, esclar, Xina és un país enorme, és un país en què tenen cobertures vacunals baixes en persones grans i a més amb vacunes que no tenen la mateixa efectivitat que les vacunes que hem utilitzat nosaltres, és més baixa. No han tingut sempre unes polítiques de contenció molt estrictes, amb unes mesures molt estrictes, i per tant poques persones s'han infectat, i ara amb una variant com Omicron doncs, bueno, realment els hi serà molt difícil, encara que tinguin aquestes mesures tan estrictes, contenir-ho, no? I per tant allò pot ser un caldo de cultiu de noves variants de virus que fa por.
Clar. Doctora, en aquest sentit, clar, vostè ho estava explicant molt bé ara, eh? Una de les notícies del món que ens ha sorprès en aquestes darreres setmanes justament és aquest confinament total, no? Que parlava, per exemple, de la metròpolis com la de Xangai. Pot ser que ens toqui fer-ho a nosaltres d'aquí uns mesos? S'estava esperant, no? Aquesta, ara, si no recordo malament, setena onada a la tardor. El que està passant ara a la Xina, tindrà alguna cosa a veure? Com ho veu vostè?
No, amb absolut, eh? Jo penso que una setena onada podem tenir, no? Però no de les característiques de les onades anteriors, perquè hi ha una gran diferència entre el que està passant a Xangai i la situació que tenim aquí, no? I és el que comentava, aquí tenim una situació d'una molt bona cobertura vacunal, i encara millor en persones grans, que són les més vulnerables, i a més hem passat una sisena onada en què hi ha, bueno, moltes persones que s'han infectat i per tant tenen protecció natural, no? Llavors tot això ens dona una situació de que encara que augmenti la circulació de virus o vingui un altre virus, doncs, home, tindria que ser que fos un virus que escapés absolutament a l'efecte de les vacunes i tornéssim a una situació de que estiguéssim amb una desprotecció total. Com que això, sí, pot passar, però la possibilitat és molt remota. Però, en canvi, a la Xina estan en una situació molt diferent. Vull dir, ells és com si estiguessin a un any del que estem nosaltres, vull dir, a un any abans, vull dir, perquè pràcticament no s'han infectat, no tenen immunitat natural i la seva cobertura vacunal és baixa i amb vacunes poc efectives. Per tant, és molt diferent.
Clar, ara estàvem parlant d'aquesta efectivitat de les vacunes, doctora. De fet, llegim avui a La Vanguardia que Sanitat autoritzarà d'aquí uns dies la quarta dosi per als més grans de 60 anys. Clar, entenem que aquesta quarta dosi de la vacuna prové de les vacunes que s'han fet per part de les farmacèutiques amb les noves variants del virus. No sé si ho he entès bé, doctora. Per tant, aquestes vacunes tindran més protecció?
No, el que seria ideal és el que vostè comenta, no? Que realment poguéssim posar aquestes quartes dosis, no? En les persones grans o a les persones vulnerables amb les vacunes fabricades amb les noves variants, però aquestes vacunes encara no estan disponibles. Sí que és cert que els laboratoris farmacèutics estan treballant en vacunes enfront a noves variants, però encara no les tenen a punt. Per tant, ara les quartes dosis que s'estan posant ja als Estats Units, s'estan posant a Itàlia, Israel, i les que posarem aquí seran quartes dosis amb les vacunes clàssiques, amb les vacunes que estan fabricades amb la variant de Wuhan, les que hem posat fins ara, no? Però clar, és millor això, que és millor posar aquestes quartes dosis amb aquestes, que no esperar, si tenim una situació epidemiològica en la qual estem veient un augment de casos, no? I en aquí el que vostè comentava, no?, de que probablement la setmana que ve o com a molt l'altra es recomanarà la vacunació amb quarta dosis dels més grans de 80, és perquè estem veient aquest increment que comentava jo al principi d'ingressos, que ja dic, no encara realment molt important, però sí un increment d'ingressos a plantes d'hospitalització, no a l'UCI, en persones sobretot més grans de 70 anys, no? I llavors això és el que ha accelerat en certa manera la decisió de posar aquesta quarta dosi als més de 80.
Doctora Campins, en quin moment, també per tenir-ho clar, la protecció de la vacuna comença a baixar? Des de que ens vacunem?
A veure, des de que ens vacunem, per exemple, els estudis que estan sortint ara amb tercera dosi, no? Des de que ens hem posat la tercera dosi, sí, es veu que a partir de les 10 setmanes ja comença a baixar la protecció, però sobretot la protecció enfront a el que és la malaltia lleu o moderada. Enfront a les formes greus, la protecció es manté alta, però també baixa una mica, no? Vull dir, si quan ens acabem de posar la vacuna i en les primeres, en els primers 3 mesos, per exemple, tenim una protecció més alta del 80%, 85% enfront a les hospitalitzacions, doncs quan han passat aquests 3 mesos, entre 3 i 4 mesos, aquesta protecció baixa cap a un 70-75%, no? I és per això que es recomana que a partir dels entre 4 i 5 mesos després d'haver-se posat la tercera dosis, pues les persones d'alt risc es posin aquesta quarta dosis.
Ara tornem a treure la bola de vidre, doctora Campins, si li sembla. Creu vostè que amb aquest Sant Jordi al carrer que hem viscut, amb aquesta Setmana Santa, s'incrementarà el nombre de contagis d'una manera preocupant en els darrers dies?
Bueno, d'una manera preocupant, sí, que augmentarà, sí, que augmentarà, jo crec que això pràcticament segur, eh? En medicina res és segur, i menys amb aquest virus, però jo diria que sí, que tenim molts números de que el nombre de casos augmenti. Ara bé, que això tingui un impacte important en les hospitalitzacions, no ho crec.
Per cert, dues preguntes rapidíssimes abans de marxar. El problema de la Covid persistent, clar, hi ha pocs assajos clínics, sembla que tampoc s'inverteix en nous medicaments, si m'ho permet. Es calcula que la podrien arribar a patir a Espanya 1 milió de persones. Com creu que està responent el Departament de Salut davant d'aquesta problemàtica, doctora Campins?
Bé, és una problemàtica que realment preocupa, i ens preocupa a tots, no? Perquè bueno, la seva incidència és alta, no? Entre un 10 i un 15% de persones que passen la Covid es queden amb aquest long Covid o Covid persistent. I per tant, s'estan fent esforços, en el nostre país s'estan creant unitats, no? Potser una de les unitats inicials és la de l'Hospital de Germans Trias i Pujol, no? Hi ha una unitat de Covid que està fent, de long Covid que està fent molta recerca en aquest sentit, no? I el Departament de Salut, bé, jo crec que hauria de destinar-hi més recursos, no? Perquè és cert que les persones amb aquest problema, pues, hi ha una llista d'espera important i tarden moltes vegades a que se'ls doni resposta. Tampoc resposta, tampoc en tenim des del punt de vista del tractament, no? Vull dir, és més, són més tractaments simptomàtics, rehabilitació, coses d'aquest tipus, però jo crec que bueno, s'hi haurien de destinar més recursos perquè aquest és un problema que a llarg plaç el anirem arrastrant durant molt temps.
I ja per acabar, doctora Campins, un altre dels temes que també ens preocupa aquests dies és l'hepatitis infantil aguda d'origen desconegut que ha arribat a Catalunya. Ens hem de preocupar en aquest sentit?
Bé, jo crec que ens hem de preocupar el just. Realment els casos són raros, és molt poc freqüent, però el fet de que no sapiguem encara la causa és una mica el que ens fa estar intranquils, no? S'està especulant i sembla que el que agafa més força és que pugui ser un adenovirus, no? Un tipus d'adenovirus que sobretot donava més quadres de tipus gastrointestinal i que sí que en les persones immunes, els nens, sobretot immunodeprimides, provocava aquestes hepatitis greus, no? No sé si ha estat el tema, pues, de treure tot el que serien les mesures per evitar les infeccions respiratòries, no? Les mascaretes i tot això que ha fet aflorar aquest adenovirus. Ja ho veurem, no sabem si realment és aquest adenovirus o hi ha alguna altra causa, no? Bueno, jo crec que hem d'estar amatents, no generar alarma, perquè no hem d'estar alarmats innecessàriament, però sí molt amatents i intentar, pues, esbrinar quina és la causa per posar-hi remei el més aviat possible.
Magda Campins, investigadora del grup d'Epidemiologia i Salut Pública de la Vall d'Hebron, Institut de Recerca, també presidenta del Comitè Científic Assessor de la Covid, gràcies per haver estat amb nosaltres avui al matí a Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Al matí, a Ràdio Estel.
Molt interessants totes les reflexions que ens acaba de donar la doctora Magda Campins, recordem, una de les veus més autoritzades durant tota la pandèmia. És per això que avui, clar, volíem també aprofitar, reprenent el tema de la Covid, per parlar dels efectes que molts pacients, i després de mesos d'haver superat la malaltia, doncs encara en pateixen aquests efectes de la Covid-19. És per això que hem volgut convidar al programa. Parlarem uns instants amb Lara Toro, que és portaveu del col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid. Lara, bon dia, gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Lara, sabem que estaves escoltant la doctora Campins, que abans de res et volíem preguntar ràpidament com va anar, per cert, la signatura de llibres per Sant Jordi, no? Perquè ets l'autora, de fet, d'un llibre. Com va anar, malgrat la pluja?
Va anar bé. Jo, justament, les signatures les vaig haver de restringir moltíssim perquè no m'ho puc permetre, el cos no m'ho deixa permetre, però va anar molt bé. Llàstima de la pluja, sobretot pensant en els llibreters, evidentment.
Clar, estaves escoltant la doctora Campins, ella doncs feia evidència, no?, d'aquesta problemàtica, gran problemàtica amb la Covid persistent. Avui, més de 2 anys després, tu segueixes el teu cas amb símptomes. Com et trobes? Quins símptomes tens avui dia?
Doncs una de les coses que ens passa a les persones que, com jo, vam malaltir amb la primera onada, per tant ja fa més de 2 anys que estem malalts, és que el nostre cos comença a tenir símptomes d'esgotament. És a dir, la Covid persistent la defineixen 200 símptomes diferents, i una de les coses que passa és que la sintomatologia que potser tens els primers mesos no és la mateixa que tens al cap d'un any o al cap de 2 anys. I el cos està esgotat, clar, el sistema immunitari està cansat de lluitar i per tant comencen a sortir coses més greus. És a dir, jo començo a tenir coses més greus que les que tenia fa 2 anys. I en aquest sentit, la veritat és que voldria ser prudent, però yeah, em sembla que s'equivoca el Departament de Salut a ignorar tant aquesta realitat, perquè hi haurà un problema greu de salut pública, perquè com jo, hi ha moltíssima gent que per ara no té tractament, però clar, és que si no hi ha inversió en recerca, no se'n trobarà cap, evidentment.
Clar, perquè Lara, d'alguna manera tu t'has sentit desemparada en aquest procés. Quina resposta has rebut dels professionals sanitaris?
Absolutament. O sigui, nosaltres justament vam crear el col·lectiu primer per fer alçar la veu i dir: ei, existim, aquí hi ha una malaltia afegida, conseqüència de la pandèmia, però a més per la falta d'assistència. Pensem que d'acord, no hi ha un tractament en aquests moments per nosaltres, però quantes malalties no tenen cura i d'altra banda sí que tenen un acompanyament assistencial. En aquests moments Salut no està donant cap recurs. La doctora Campins ho ha dit, només hi ha una única unitat de Covid persistent que se situa a Badalona, per tant pensem l'atenció que estan rebent persones d'arreu de Catalunya, quan a més és un tipus de malaltia que hauria de ser atesa des de l'atenció primària. Però clar, l'atenció primària ja sabem com està col·lapsada. Per tant, ens trobem amb una desatenció molt important. Jo tinc la sort d'estar a la unitat de Can Ruti, però no hauria de ser una sort, hauria de ser un dret.
Totalment. Per cert, ara que estaves comentant de Can Ruti, també ho hem parlat amb la doctora Campins, és, sabem que hi ha pocs assajos clínics, no?, al voltant de la Covid persistent, però sembla que també, ara també ho comentàvem, s'inverteix poc en aquests nous medicaments, però l'Hospital Germans i Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti, està avançant, no, Lara, en unes investigacions,
sí.
Ho llegíem avui, que tenen
sí,
com...
Sí, de fet, exacte, ja sembla estar amb les últimes fases d'aprovació,
sí.
Un primer assaig clínic que el que pretén és veure si tots els indicadors inflamatoris que sembla que són els que ens perjudiquen, ja sembla que el sistema immunitari té uns signes inflamatoris que fan que no pugui acabar de respondre bé per fer front a la malaltia. Aleshores, el que plantegen és un tractament de plasmafèresi, que és com netejar el plasma d'aquests components inflamatoris. Això és un assaig que es preveu fer amb 50 persones. En ser un assaig, evidentment, hi haurà 25 persones que realment rebran la plasmasfèresi i 25 més que seran de control i, per tant, no rebran pròpiament el tractament, no? Clar, això està molt bé, però cal fer-ne molts d'assajos perquè, a més, això respon a una de les hipòtesis de la Covid persistent, però n'hi ha tres. I, per tant, és el que diem, no? Cal finançament, cal recerca, cal rigor també, Vull dir que està molt bé que l'hospital faci un
assaig, no?
Un assaig clínic amb rigor científic, perquè, d'altra banda, ens trobem també que hi ha gent que va provant coses, no? O personal sí. sanitari que es precipita provant coses sense poder-ne recollir l'evidència científica, no?
Per cert, Lara, si hi ha algun oient ara mateix que ens estigui escoltant i se sent identificat amb el que estàs explicant, amb els símptomes que tu ens descrius, què li recomanes que faci?
En primer lloc, que ho comuniqui al seu metge d'atenció primària, perquè el que sí que existeix és una guia d'atenció a les persones amb sintomatologia persistent, que són aquells símptomes que s'allarguen més enllà de 2 mesos. Per tant, importantíssim que el metge de referència de família ho tingui present i vegi i faci aquest seguiment. I després també posar-se en contacte amb el col·lectiu que nosaltres estem tant a Twitter com a Instagram i allà hi ha el nostre correu de contacte.
Doncs Lara Toro, portaveu del col·lectiu d'afectats i afectades persistents per la Covid, moltes gràcies Lara pel teu testimoni de debò, sobretot molta força
gràcies
en aquest
camí.
Gràcies
a vosaltres.
I esperem que aquesta anada de recuperació doncs arribi ben aviat. Que tinguis molt bon dia, Lara.
Molt bé, gràcies. Adéu.